Els incendis a Espanya ja han devorat prop de 140.000 hectàrees i han causat la mort de 4 persones. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
La situació continua sense control i la xifra de 138.000 hectàrees cremades que acaba de fer públic el govern espanyol és només fins al 10 d'agost. Des d'Europa, però, el sistema Copernicus ha detectat que en els últims 4 dies s'han cremat 200.000 hectàrees a tot l'estat. Els focus es multipliquen a mesura que avancen les hores a Castella i Lleó, Galícia, Extremadura i Astúries, i la frustració de la població amb les administracions cada cop és més fonda. Marta Prat.
Sí, i ahir al vespre va morir una altra persona, un bomber a Pontferrada, i més de 20.000 persones han hagut de ser desallotjades de casa seva.
Al Catalunya migdia som a la població de Benavente, a Castella i Lleó. Cristian Roldán, descriu-nos què veus.
Doncs ara, la veritat que ara mateix veig poc. Sobre Benavent hi ha un núvol de fum gegant que no ens permet veure res que estigui a més de 200 metres de distància. A més, darrere meu, a una nau del polígon d'aquesta petita ciutat, s'està muntant un alberg a corre-cuita per acollir les persones que s'evacuaran a la zona durant les pròximes hores a causa del foc de Porto.
En tot això, la tensió política va en augment.
Sí, el govern espanyol reclama a les comunitats on governa el Partit Popular que, si estan desbordades pels incendis, deixin que l'Estat n'assumeixi el control.
Madrid, Paula Brujats.
Sí, la Moncloa nega que faltin mitjans i acusa el PP de mentir quan diuen que falten efectius de l'exèrcit. Tots els recursos estan desplegats, diu el govern espanyol, que posa en dubte la capacitat de gestió de les comunitats governades pel PP i el reclama que cedeixin el control a l'Estat.
A Catalunya, tot i que avui la calor sembla que ha d'anar a la baixa, encara tenim risc d'incendi elevat i 9 espais naturals continuen tancats.
I des d'aquest migdia fins a les 8 del vespre de dimecres estarà activat el pla Inuncat en fase de prealerta per precipitacions fortes a les comarques de l'oest.
Mentrestant, a Washington, i a poques hores perquè comenci la reunió entre Trump i Zelensky per mirar de trobar un acord de pau amb Rússia, el president nord-americà ja li ha deixat clares les regles de joc.
Ucraïna ha de renunciar a la península de Crimea, que els russos van ocupar el 2014, i en cap cas podrà entrar a l'OTAN. Si accepta tot això, ha dit Trump, la guerra s'acaba.
Bolívia se suma als països que fan el tomb cap a la dreta. Després de 20 anys sent un país d'esquerres, ara dos conservadors competiran per la presidència d'aquest país en una segona volta electoral inèdita.
Rodrigo Paz, fill d'un expresident bolivià, ha estat la gran sorpresa de la primera volta. La guanyada amb totes les enquestes en contra. El seu rival serà un tecnòcrata, Tuto Quiroga.
De seguida connectarem amb el nostre corresponsal Joan Biosca perquè ens en doni els detalls. De tornada a casa nostra, aquest mateix s'ha homenatjat les víctimes dels atemptats del 2017 a Cambrils, com l'acte que es va fer ahir a la Rambla de Barcelona. Aquest també ha estat sobri i breu. Cambrils, Jordi Barranca.
Sí, bon dia. Ha estat a l'Espai per la Pau, ubicat davant del Club Nàutic en ple passeig marítim. L'Ajuntament ha fet una ofrena floral i s'ha fet una crida a la convivència i a la llibertat en aquest punt on la matinada de fa 8 anys va morir una dona de Saragossa.
La bona notícia del dia ens la porta la recerca mèdica. Investigadors de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l'IBEC, han gravat per primera vegada en temps real tot el procés d'implantació d'un embrió.
I això és important perquè si sabem com s'implanten els embrions a la matriu, podrem evitar avortaments espontanis que són molt freqüents. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio l'investigador i responsable de l'estudi, Samuel Ojos Negros.
Hem simulat les condicions que necessita l'embrió per adherir-se amb una matriu feta de col·làgen, que és el component principal de l'úter humà. I després hem posat un sèrum humà especial i quan combines els nutrients adequats i la matriu adequada, doncs l'embrió és capaç d'implantar-se.
I en la cultura repassarem les estrenes a les plataformes d'aquesta setmana. Atenció amb Rehén, un thriller polític que tindrem disponible a Netflix. I quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, tindrem els esports amb la Marta García. Bon dia.
Bon dia.
Amb quins titulars?
Doncs amb el bon debut de l'Espanyol en la Lliga, amb remuntada inclosa davant l'Atlètic de Madrid i amb els nous propietaris veient-ho des de la graderia. En el Barça, pendents de Lewandowski, per cert que el responsable d'esports professionals, Xavi O'Callaghan, explica quina afectació tindrà el fair play financer en les seccions. De fet, l'única que veurà rebaixada la seva massa salarial serà la del bàsquet. Parlarem també de Cincinnati, del calendari de la Lliga CB i de la ressaca del Mundial de MotoGP.
I al trànsit encara tenim molta gent de vacances. Mariluz García, com estan les carreteres?
Bon dia. Doncs aquest matí, amb cues a punts de la costa, ara, pel que fa a incidències, es manté tallada l'N240 a Valls en tots dos sentits per l'incendi que hi ha a la zona de Coll de l'Illa. S'estan fent desviaments per l'autovia A27, pas alternatiu a l'N260 a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, per neteja de la calçada, on aquesta matinada ha volcat un camió, a l'AP7, aturats d'Ull de Cona, a Freginals, al Montsià, en sentit nord, a causa d'un vehicle avariat, també a la mateixa AP7, al Papiol, en sentit de sud, i a l'AP7 i Nacional 2 de la Jonquera, a la frontera, en direcció França, per cua a l'autopista A9, a l'altra banda de la frontera, fins al Voló. També aturants a la costa, a la G614, a Cadaqués, per anar cap al centre de la població, i la C31 nord de Gualta, Torroella de Montgrí, en sentit nord. A causa d'obres, la ronda a dalt entre Sant Gervàs i Vallcarca, en direcció al Nus de la Trinitat, i a Vall d'Hebron, en sentit Llobregat.
I el temps?
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Néstor Gómez, tots estem molt pendents, esperant que baixi una mica aquesta temperatura. A veure, això serà així o què?
Sí, sí que serà així, i han baixat una miqueta respecte a la jornada d'ahir a aquesta hora. Diré que en general, entre 2 i 5 graus són més baixes que les d'ahir, tret del Ponent, on sí que han pujat una miqueta. Recordem que també a Ponent ahir es van quedar una mica més curtes que dies enrere i no van arribar als 40. Avui, en principi, no hem d'arribar enlloc als 40, però ens hi acostarem. Encara farà calor intensa a punts de Ponent interior de les Terres de l'Ebre, perquè s'esperen màximes al voltant dels 38-39. Baixem de cota extrema, però encara serà intensa. Ara mateix tenim temperatures de 37 graus a Vinebre, 35 a Targa, Roses 32, Badalona 30, i la més suau ara a hores d'ara és Viella, amb 26 graus. Tot això amb un matí que ha sigut assolellat, però amb aquest cel encara carregat de fum, carregat també, de pols en suspensió, que esmorteix una miqueta l'efecte del sol. Però diríem que a banda de les temperatures hem d'estar pendents del temps que tindrem aquesta tarda, perquè arribaran ruixats i tempestes des de l'interior de l'Aragó i arribaran al llarg de la tarda a casa nostra. Ara mateix cauen algunes ruixats cap a l'Alta Ribagorça o cap a la Vall d'Aran, de poca importància, però s'espera que s'animi durant la tarda i puguin descargar ruixats intensos, 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, a punts de Ponent. S'incrementi aquesta inestabilitat o aquestes pluges en arribar al Pirineu i Prepirineu, on a més podran anar acompanyades de pedra, de calamarsa, i atenció també a les fortes ventades que poden acompanyar aquestes tempestes. Diríem que només la façana costanera o alguns punts del perlitoral es poden lliurar d'aquesta inestabilitat. I de cara a demà, doncs, similar al d'avui, amb un matí que no es mostrarà tan estable com avui, potser demà algun ruixat matinal, però a la tarda un altre cop en renou meteorològic, amb ruixats, tempestes, alguna pedregada fins i tot, i també ventades, i demà tornaran a caure les temperatures. Ahir vam arribar als 40, avui no arribarem i demà ens quedarem en 35.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:17. Doncs vinga, som-hi. Tenim unes xifres que són per posar-nos els pèls de punta. El govern espanyol parla de 138.000 hectàrees cremades per aquests incendis que estan afectant Espanya fins al 10 d'agost. Des d'Europa, però, el satèl·lit Copernicus, que s'ha activat a petició de Madrid, està detectant que els últims 4 dies s'haurien cremat unes 200.000 hectàrees, que s'haurien de sumar a aquestes 138.000 que us dèiem. Unes xifres que encara poden empitjorar perquè es mantenen actius 23 focs en situació molt greu. S'espera que la baixada de temperatura que viurem a partir d'avui, ara ens ho deia en Néstor Gómez, permetin una millora de la situació també a Espanya. Castella, Lleó, Galícia, Extremadura són les tres comunitats ara mateix amb més afectació. Hi ha 4 víctimes mortals. L'última, aquest bomber ahir a la nit que va morir en volcar el camió amb què treballava a la província de Lleó. La directora general de Protecció Civil de l'Estat, Virginia Barcones, parlava d'un dispositiu d'ajuda europea que hi ha ara mateix i que és, diu, sense precedents.
Hay un número inmenso de medios que ya están y que el gobierno de España está trabajando para que todos se incorporen, porque hay medios, como les decía, 60 bomberos alemanes y 100 franceses que están llegando, están de camino, van a llegar, se van a incorporar hoy, o los dos helicópteros Chinook están volando hacia España. Es decir, lo que está es movilizado todo y desde ayer está llegando.
També hi ha 20.000 persones desplaçades a casa seva. S'estan habilitant, de fet, espais nous, com ha pogut comprovar sobre el terreny el nostre enviat especial, que està ara mateix a Benavente. Això és a Zamora. Cristian Roldán, bon dia.
Bon dia, Sara. Doncs sí, tal com dius, Castella i Lleó està vivint hores crítiques, tant al nord, a la zona dels pics d'Europa, com a l'oest, en el límit que té a Mourense. El foc de Porto de Sanàbria segueix avançant i es preveuen evacuacions als municipis d'aquesta zona. Per aquest motiu, a Benavente s'ha muntat un espai d'acollida contrarrellotge. En qualsevol moment s'espera que arribin autobusos amb els primers veïns. L'alcaldessa d'aquest municipi ens explicava que han rebut l'avís de la delegació del govern a 8:45 del matí i immediatament s'han posat a treballar. La prioritat, això sí, és el benestar dels evacuats. Beatriz Asensio és l'alcaldessa de Benavente.
Que la zona donde duerman no se convierta también en la zona donde comen y por tanto puedan comer en un espacio independiente. Tenemos cámaras para refrigerar las bebidas, el agua, porque al final estamos en verano y bueno, pues necesitan también tener agua fresca y luego tener otras dependencias si vienen niños. Hemos preparado una zona para con moqueta para que puedan jugar allí.
La gestió de l'alberg depèn també, a banda de l'Ajuntament, de Protecció Civil i de Creu Roja, que s'encarrega de gestionar el vessant més sanitari d'aquesta acollida. Raúl Galán és el coordinador.
Tenemos a dos compañeras en la puerta también para cuando vayan llegando las personas poder filiarlas, que es anotar sus datos, anotarle pues eso, todo lo que se considera necesario y que vayan a necesitar de medicación, alergias, porque también a la hora de solicitar después la comida y pedirla, pues tener en cuenta que si son celíacas, si tienen diabetes, si no pueden tomar lactosa.
En un principi, l'Albert té capacitat per acollir fins a 200 persones, però no descarten ampliar el nombre de llits.
Doncs aquesta és la fotografia que ens fa en Cristian d'aquesta localitat de Castella i Lleó, però és que Galícia, Extremadura, també són territoris on la situació és molt preocupant, oi?
Galícia, ara mateix els focs d'Ourense segueixen devastant la província. Segons les darreres dades de la Xunta de Galícia, ja són prop de 60.000 les hectàrees cremades només a Ourense. En aquests indrets preocupa sobretot el foc de l'Arouco, que s'està expandint de forma vertiginosa. D'altra banda, a Càceres, Extremadura, el foc de Jarilla segueix creixent i ja té prop de 140 quilòmetres de perímetre. I ja podria estar a punt de travessar, a més, en aquests moments potser ja està travessant el límit amb la província veïna de Salamanca. Pel que fa a la mobilitat, perquè clar, totes aquestes incidències afecten i molt els desplaçaments. Segueix l'allau de carreteres tallades a Galícia, a Zamora i a Càceres, i el servei d'AVE entre Madrid i Ourense segueix suspès, però això sí, s'ha recuperat part del servei ferroviari entre la ciutat madrilenya, entre Madrid i Zamora.
Doncs aquesta és la situació a Espanya. Mentrestant, des d'aquí de Catalunya, aquest migdia, mig centenar de bombers catalans han sortit des del Parc de Lleida per ajudar en aquestes tasques d'extinció. Formen un comboi d'una quinzena de vehicles que va doncs, cap a Extremadura, concretament. Es preveu que s'hi quedaran fins divendres, tot i que podrien allargar-ho depenent de com evolucionin aquests incendis. Lleida, Noelia Caselles.
Bon dia. Sí que han sortit des de Lleida poc abans de les 12 del migdia en una columna formada per 6 camions i 8 vehicles tot terreny. Ho explica el cap del dispositiu, el sotsinspector Ferran García.
Som bombers de tota Catalunya i no expressament la casa ha demanat un vehicle per regió, meitat voluntaris, meitat funcionaris, comandaments, jo vinc de Girona, en Carles Romero, que és l'eco, ens ve de la Nord, si venim una mica arreu, però la idea era fer un dispositiu a Catalunya.
El comboi respon a la crida que va fer ahir al vespre al CNEM, el Centre Nacional d'Emergències. Els han destinat a Extremadura, però encara no saben a quina zona en concret i ara esperen que els assignin, potser, un sector de l'incendi.
Els mitjans en què fem front a l'incendi són cada cos té els seus. I llavors la foto no és un bomber extremeny amb un bomber català. La foto és que en un sector d'incendi els extremenys facin la seva feina, nosaltres la mateixa, però amb una estratègia conjunta que permeti aturar aquesta bestiesa que tenen aquesta gent ara.
Entre els bombers desplaçats hi ha una unitat dels GRAF, especialistes en incendis forestals. Catalunya també hi aporta 3 mitjans aeris.
Doncs amb aquesta bestiesa que tenen, com deia aquest bomber català, el govern espanyol ha tornat a reclamar les autonomies del Partit Popular que si estan desbordades, que deixin que l'Estat assumeixi el control de l'extinció. Els populars ho descarten, diuen que ja és tard i acusen Pedro Sánchez de crear cortines de fum amb aquest pacte de estat que va proposar i contra el canvi climàtic. Anem a Madrid. Paula Brugets, bon dia.
Bon dia. No amaina el foc i tampoc amaina la bronca política. El govern espanyol diu que el PP menteix quan parla de falta d'efectius. Fa 15 dies que la unitat militar d'emergències està desplegada per apagar el foc i s'ha enviat avui mig miler de soldats més a fer feines de logística. L'actitud dels populars demostra ignorància i desconeixement, diu la Moncloa, i la vicepresidenta espanyola María Jesús Montero reclama als governs del PP que si estan desbordats permetin a l'Estat que assumeixi la gestió.
Estamos bastante acostumbrado a esta estrategia del Partido Popular de permanentemente echar balones fuera y cuando vienen mal dadas se inhiben e intentan culpar al gobierno de España. Y son las comunidades autónomas las responsables de decidir que el mando passe al gobierno de España.
Això deia Montero, tot i que el govern espanyol també podria, per iniciativa pròpia, assumir el comandament dels focs i retirar la competència a les comunitats. Diuen que no ho faran per ara i el PP tampoc entregarà el control a l'Estat, diu la portaveu dels populars, Esther Muñoz, que ja és massa tard.
Un nivell 3 en estos momentos no implicaría más medios. En una situación operativa de nivel 3, el mando lo toma el gobierno. En este caso tampoco supondría nada, porque los directores de la emergencia seguirían siendo los mismos.
Mentre els populars també reneguen del pacte d'estat per lluitar contra el canvi climàtic.
Traer un pacto de estado sobre el cambio climático es como si en medio de un tsunami tú traes un pacto por los océanos. No sirve absolutamente para nada.
I tornen a reclamar que es mobilitzin tots els efectius de l'exèrcit. El PP nega falta d'inversió i de prevenció a les comunitats on governen i culpen els piròmens dels incendis.
A casa nostra aquest matí hem tingut un petit ensurt. Hi ha hagut un incendi que s'ha originat a tocar de la Nacional 240 a Fontscaldes. Això és a la comarca de l'Alt Camp, però sembla ser que tenim bones notícies. Tarragona, Jordi Barranca.
Sí, bon dia, perquè fa pocs minuts que s'ha donat per controlat aquest incendi que s'ha originat al nucli de Fontscaldes a la comarca de l'Alt Camp. És una pedania de la capital comarcal de Valls. Tots els mitjans aeris que els movers hi havien destinat han tornat ja a la base i a hores d'ara queden 10 dotacions terrestres. Són les que estan treballant per apagar unes flames que s'han originat en una zona forestal prop de la Nacional 240. De fet, on sí que es mantenen afectacions és en aquesta via... Perdó, a la Nacional 240, que es manté tallada i es fan desviaments per la 27 per poder accedir a tot el que seria la zona del Coll de l'Illa.
Doncs a Catalunya, gràcies Jordi, tenim ara mateix diversos avisos per situacions meteorològiques de risc. Es manté l'Infocat per risc d'incendis, també l'avís de risc per calor nocturna en algunes comarques i també des de les 2 del migdia, ara fa poca estona, fins a les 8 d'aquest vespre de dimecres, volem dir, el pla Inuncat en fase de prealerta perquè hi haurà pluges fortes a les comarques de l'Oest, Purificació Barcelona.
Sí, d'una banda avui es manté el perill extrem d'incendis i també les restriccions i tancaments en 9 espais naturals. Tot i que a partir d'avui la calor anirà a la baixa, encara hi ha 116 municipis a nivell màxim del Pla Alfa, sobretot a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Empordà. En tots s'està prohibida qualsevol activitat de risc d'incendi en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta.
I el Meteocat ja va dir ahir que s'acabaven els avisos per calor durant el dia, oi?
Sí, però manté els de calor nocturna per aquesta pròxima nit al Barcelonès i al Baix Llobregat. A tot això s'ha activat en prealerta al pla Inuncat per intensitat de precipitacions de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques de l'oest de Catalunya, al Pirineu i al Prepirineu. El grau de perill és 2/6 i el Meteocat alerta que la pluja pot ser localment intensa i que els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta, ratxes fortes de vent i fins i tot en alguns llocs de calamarsa o pedra.
Ara passen 2:15, obrim una mica el focus. 2 atacs russos a Ucraïna, una a Kharkiv al nord-oest i una altra a Zaporizhia al sud-est, han matat 10 persones i n'han deixat ferides una trentena. Això poques hores abans d'aquesta esperada reunió a Washington entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky. Després Trump es trobarà amb els líders del Regne Unit, Itàlia, França, Alemanya i Finlàndia i també amb els caps de l'OTAN i de la Comissió Europea per mirar de posar fi a la guerra, Quim Olivares.
Sí, aquesta tarda Trump explicarà als europeus el que li va demanar Putin a Alaska per aturar el conflicte. Des de Pequín, la portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers xinès esperava un acord de pau acceptable per tothom.
Esperem que totes les parts interessades participin oportunament en les converses de pau i aconsegueixin, com més aviat millor, un acord de pau just, durador, vinculant i mútuament acceptable per totes les parts.
Molts apunten que les reunions es tractaran la provisió de garanties de seguretat i les possibles concessions territorials d'Ucraïna per posar fi a la guerra. Precisament Trump ha escrit a la seva xarxa social de matinada que el president d'Ucraïna pot acabar la guerra de manera immediata si renuncia a entrar a l'OTAN i ha recuperat Crimea i la cedeix de manera definitiva a Rússia. N'ha parlat Josep Borrell, president del CIDOB, al matí de Catalunya Ràdio.
Em sembla que no es quedarà amb la península de Crimea. Pel Kremlin, la península de Crimea ja és seva i no hi ha res més que parlar. Pel Kremlin, no pels europeus, no pel dret internacional, no per Ucrània, però sí per Rússia i, em sembla, que també per als Estats Units.
L'última trobada a la Casa Blanca entre Zelensky i Trump va ser la tempestuosa reunió del febrer, amb bronca inclosa, on també hi era el vicepresident J.D. Vance. Aquest matí s'ha sabut que Vance també assistirà a la d'avui.
Doncs estarem molt pendents als resultats, si és que n'hi ha d'aquestes reunions. Mentrestant, a Bolívia hi ha hagut un fort revés per l'esquerra en aquesta primera volta de les eleccions presidencials que es van fer ahir a Bolívia, com diem, després de 20 anys al poder. El senador centrista Rodrigo Paz i l'expresident de dreta, Tuto Quiroga, s'enfrontaran ara en una segona volta el 19 d'octubre. En canvi, el candidat socialista del MAS ha superat de poc el 3%, un resultat que podria posar en dubte la continuïtat d'aquest partit. Anem fins a Buenos Aires, Joan Biosca.
La gran sorpresa d'aquestes eleccions presidencials bolivianes, Rodrigo Paz, guanyador de la primera volta dels comicis, quan cap enquesta donava per ell opcions a passar a segona ronda. Demòcrata cristià i fill d'un expresident bolivià, Jaime Paz Zamora, Rodrigo Paz, el seu fill, ha obtingut uns resultats inesperats, contundents, deixant darrere seu els qui estaven cridats a disputar-se la presidència de Bolívia, els també conservadors Tuto Quiroga, excap d'estat bolivià, i Samuel Doria Medina, ric empresari, que optava per quarta vegada la presidència del país andí. Rodrigo Paz i Tuto Quiroga, doncs, passen a segona volta i la dreta al balotage.
Está pidiendo un cambio para que sea fácil representar las necesidades y no como han hecho. Cada vez generar un proyecto político en Bolivia era más complicado.
Es una noche histórica. No es para un partido, no es para una parcialidad, no es para una candidatura. Es para todos los bolivianos que hemos hablado con fuerza, con fe, con esperanza y con dignidad.
El vot nul que predicava i demanava com a forma de protesta i a favor seu Evo Morales, l'expresident del país andí, en no poder ser candidat a les presidencials, ha obtingut prop d'un 20%. Bolívia abandona l'esquerra enmig d'una greu crisi econòmica amb escassetat de benzina, de dòlars, amb una alta inflació i amb no pocs bolivians enfonsats anímicament.
Catalunya migdia.
El vi és cultura, és paisatge, és pagesia.
Us convidem a un tast vertical. Pels qui consideren que el vi és una experiència emocionant i pels qui encara no s'emocionen.
Cada estiu, al tast vertical, descobrim les meravelles dels vins catalans.
Tast vertical. Dissabtes i diumenges a la una de la matinada. Amb Empar Moliner.
Quedem i fem un vi.
Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per a òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura Jove a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Catalunya migdia.
Ara és un quart i mig de tres. Cambrils ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats d'avui fa 8 anys, el 18 d'agost del 2017, en aquest municipi del Baix Camp. Ha estat un acte sobri, breu, en què l'Ajuntament ha fet una ofrena floral i s'ha fet una crida a favor de la convivència. Estel Batet Carles.
L'acte s'ha fet a la plaça Per la Pau, ubicada davant del Club Nàutic, just on va haver-hi l'atac fa 8 anys i on ara hi ha un espai en record de les víctimes i de rebuig a qualsevol forma de violència. Oliver Klein, alcalde de Cambrils, ha volgut recordar especialment la dona que aquella matinada va morir a l'atemptat.
Aquesta nit tràgica que es va saldar amb la víctima d'aquesta senyora de Saragossa, que era una visitant assídua al nostre municipi, que tenia una segona residència, i la veritat que es va truncar aquest somni, aquesta realitat de Cambrils com a lloc de pau, com a lloc de convivència.
7 persones més van quedar ferides per l'atac de 5 terroristes que van ser abatuts per la policia.
El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, adverteix que les bases del nou model de finançament són insuficients i responen, diu, als interessos electorals i egoistes de la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero. Ho ha dit des de la Universitat Catalana d'Estiu, que es fa a Prada, on ha insistit que si no es compleixen els acords, els republicans no s'asseuran ni a negociar els pressupostos d'Espanya. Prada, Laura Bertran.
Oriol Junqueras, president d'Esquerra, ha criticat la proposta de finançament que ha fet la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero.
Catalunya necessita un nou model de finançament
moment i necessita cobrar els seus impostos. I el Partit Socialista ha de decidir si prefereix treballar a favor dels drets de tots els ciutadans i de totes les ciutadanes de Catalunya o vol continuar avantposant els interessos més personals i més egoistes d'algunes de les seves candidates.
Davant d'un finançament que considera decebedor, Junqueras ha deixat clar que si no es compleixen els acords no hi haurà ni negociació ni vot a favor dels pressupostos, ni a Catalunya ni a Espanya.
Si el model de finançament ni la recaptació fiscal no és bona, si continuen caducades i segrestades pels interessos del govern espanyol o de la seva ministra d'Hisenda, doncs és impossible que els pressupostos siguin bons. Per tant, el Partit Socialista ha de decidir si vol uns bons pressupostos o potser és que no vol pressupostos.
Oriol Junqueras ha fet aquestes declaracions després d'una classe sobre la guerra de successió i els decrets de nova planta. I ha recordat que la Universitat Catalana d'Estiu és l'única en què pot donar classes per decisió del Tribunal Suprem.
Atenció ara a aquestes xifres. Les operadores de telecomunicacions han bloquejat prop de 48 milions de trucades comercials fraudulentes i 2 milions d'SMS des que el mes de març va entrar en vigor el primer paquet de mesures del govern espanyol justament contra les estafes telefòniques i a través de missatges de text, Laia Ortega.
Inicialment, les operadores havien de bloquejar les numeracions que no estan atribuïdes a cap usuari ni servei, per exemple, els números que comencen per 3 o per 4. I des del juny, les companyies també han de bloquejar trucades i missatges d'origen internacional que simulin que s'han fet des d'un número espanyol i estan prohibides les comunicacions comercials des de números mòbils. Les trucades comercials només es poden fer des de prefixos geogràfics o bé des de números 800 i 900. Per Rubén Sánchez, de l'Associació de Consumidors Facua, aquestes mesures es queden curtes per protegir els consumidors.
No hemos detectado una gran bajada en cuanto al número de llamadas spam por muchas medidas para reducir las llamadas spam o para reducir el tipo de numeraciones desde las que se hagan, hay que ir a la madre del cordero. Cualquier empresa que se lucre con altas realizadas a través de llamadas comerciales no solicitadas debe pagar indemnizaciones a los consumidores.
El Ministeri de Transformació Digital treballa en un tercer paquet de mesures en què intervindrà la Comissió dels Mercats i la Competència per evitar la suplantació d'identitat. Ho ha explicat el ministre Òscar López.
La creació d'una base de datos gestionada per la CNMC con los códigos alfanuméricos que utilicen las empresas y administraciones públicas para el envío de SMS. Todos ustedes han visto en alguna ocasión que se recibe un SMS que supuestamente es de Correos o de la DGT y en realidad no lo son. Están suplantando la personalidad, no solamente de organismos públicos, también de empresas privadas.
Això, però, es posarà en marxa l'any que ve.
Avancem en aquest Catalunya Migdia. Ara us expliquem que investigadors de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l'IBEC, han gravat per primera vegada en temps real tot el procés d'implantació d'un embrió. Ho han fet simulant al laboratori tot aquest procés molt desconegut fins ara. La recerca tenia com a objectiu conèixer millor com s'implanten els embrions per poder evitar els avortaments espontanis. Purificació Barceló.
I per això han hagut de desenvolupar també una matriu artificial. En la recerca han demostrat la validesa d'un sèrum que han desenvolupat per millorar el procés d'implantació. Ho ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio Samuel Ojos Negros, investigador de bioenginyeria de la reproducció humana, un dels responsables de l'estudi.
Hem simulat les condicions que necessita l'embrió per adherir-se amb una matriu feta de col·làgen, que és el component principal de l'úter humà. I després hem posat un sèrum humà especial que hem desenvolupat nosaltres en col·laboració amb Grifols i amb la nostra spin-off que es diu Cerabiotics. I quan combines els nutrients adequats i la matriu adequada, doncs l'embrió és capaç d'implantar-se.
La recerca pot servir en el futur per reduir els avortaments espontanis, que són molt freqüents. Es calcula que fins al 60% dels embrions de fecundacions naturals es perden abans o just després de la implantació. L'estudi s'ha fet en col·laboració amb l'Hospital Universitari de Xeus i l'ha publicat la revista Science Advances.
I aquesta setmana a Barcelona també hem d'estar pendents d'un congrés. 1.900 biòlegs debatran sobre els últims descobriments al voltant de l'evolució de la vida al planeta. La ciutat Barcelona acull fins divendres aquest congrés bianual de la Societat Europea de Biologia Evolutiva que reunirà els principals experts en aquesta matèria de 60 països de tot el món. Purificació?
Sí, entre els temes destacats que s'hi tractaran hi ha l'anàlisi de com el canvi climàtic està incidint en moltes espècies i com s'ha d'actuar per minimitzar-ne els efectes. És el que ha explicat a Catalunya Ràdio l'investigador de l'Institut de Recerca Biomèdica i del Barcelona Supercomputing Center Baltar, Toni Gabaldón, que és l'organitzador de la trobada.
L'adaptació al canvi climàtic és un tema molt urgent, no? El saber com les espècies es poden adaptar al canvi climàtic, com el canvi climàtic està afectant a l'evolució de les poblacions de les espècies i com algunes s'adapten millor que d'altres i si es pot predir o es pot fer algo per a aquelles que no es poden adaptar bé.
Però també compartiran els últims descobriments sobre espècies noves identificades sobretot gràcies als avanços en genètica i genòmica. Durant el congrés també hi haurà sessions i xerrades sobre altres qüestions com ara la paleontologia, la biologia del desenvolupament, la microbiologia o la zoologia. Tot plegat per comprendre millor l'adaptació de les espècies als canvis en la Terra i com això es pot aplicar a la seva protecció i conservació.
Gairebé 2:15 tocats, restaurants i bars de Mallorca estan prescindint de personal en plena temporada turística. Ho ha admès el mateix gremi de restauració, que ho atribueix al fet de tenir una ocupació menor, diuen, de la prevista. En canvi, els sindicats hi veuen més una operació dels responsables d'aquests establiments per estalviar-se alguns diners. Joan Garcia.
El vicepresident de la patronal de restauració, Alfonso Robledo, assegura que han d'ajustar plantilles perquè els turistes ara es queden menys dies.
Si tú tienes personal para un 100%, si el momento que estás a un 80%, pues tienes que tener 80% del personal, lógico. En el aeropuerto las estadísticas te pone que vamos subiendo de turismo. El tema es que si antes venían 10 días, ahora vienen 3.
En canvi, els sindicats denuncien que es tracta de maniobres per estalviar-se diners. Carmen Carmona, de Comissions Obreres.
Sigue habiendo unas cargas de trabajo abismales. Lo que está pasando es que los fijos discontinuos muchas veces le interrumpen el contrato antes del periodo de prueba, pero lo hacen con toda la intención del mundo para no tener una garantía de ocupación. Y eso lo que está repercutiendo es que a los trabajadores de más antigüedad tengan más carga de trabajo.
I aquests turistes a Mallorca també s'estan gastant ara menys diners que altres estius i això es nota a les discoteques.
Que retallaran la temporada alta per menys ingressos. Bona part de les sales de l'illa, menys les de la platja de Palma, ja no obriran cada dia a partir de l'1 de setembre. Aquest sector creu que els preus desorbitats en hotels i vols han desviat clients habituals cap a altres punts turístics de l'estat.
Gairebé la meitat dels vehicles que es van matricular l'any passat a Catalunya tenen distintiu ecològic. Els automòbils eco o zero emissions representen el 7% dels 5,5 milions de vehicles del parc mòbil de Catalunya, segons dades de la Direcció General de Trànsit que ha recollit l'ACN. Pilar García.
Sí, és un percentatge encara petit, però ha anat creixent els últims anys i és el doble del que hi havia el 2021. I tenen més pes els híbrids que no pas els 100% elèctrics. El president del gremi del motor, Jaume Roura, ho atribueix al retard en la instal·lació de punts de càrrega.
Dóna la tranquil·litat a l'usuari de que amb un híbrid no té que estar patint de si no té punt de càrrega o té punt de càrrega, perquè si no va amb elèctric, va amb combustió. L'híbrid, que semblava que era transició i que tenia un venciment, resulta que aquest venciment, de moment, s'està allargant i s'allargarà bastants anys.
I creu que el conjunt de la Unió Europea s'ha volgut anar massa ràpid amb la implantació del vehicle elèctric sense tenir a punt tota la infraestructura.
S'ha fet precipitadament l'entrada calçador del cotxe elèctric i ara tothom es queixa que el cotxe elèctric no acaba d'arrencar. No solament ho diem a Catalunya i a Espanya, sinó que això ho diu tota Europa. Està passant a Alemanya, està passant a França, està passant a Itàlia.
Roura planteja que els vehicles elèctrics han de tenir preus més assequibles i un sistema de càrrega més ràpid i senzill.
Anem ara a Palamós. S'està fent una prova pilot a la costa protegida del Baix Empordà d'informadors ambientals. És una iniciativa amb què pretenen conscienciar els visitants de la Costa Brava de l'obligació de respectar el medi ambient i de promoure la convivència amb els banyistes i els usuaris de les embarcacions. Laia Claret.
S'han desplegat a l'Espai Marí Protegit Natura 2000 davant de Palamós, Mont-ras, Palafrugell i Begur. És la primera vegada que sonen espais marins. Una zona on sovint hi ha conflicte quan les embarcacions s'acosten massa a les cales. A més, la intenció també és tenir cura de l'espai. Marc Vilaur és el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
Per la conservació del medi marí, que són unes praderies d'espècies fanerògames entre 2 i 10 metres, que són especialment interessants des del punt de vista de refugi, punt d'alimentació, i que s'ha demostrat que tenen un impacte el fet de que hi hagin coratges.
Els informadors també estan fent enquestes als usuaris, tant de platges com d'embarcacions, com explica Boris Weitzman, coordinador dels informadors.
Per veure quina és la percepció que tenen ells dels camps de boies, de la densitat que hi ha o dels conflictes que puguin haver. El que volem és detectar això, quins són els problemes que n'hi ha.
A les comarques gironines també hi ha aquesta figura d'informador, entre d'altres, a Sant Llorenç de la Muga, Santa Pau o Anglès.
Vivella avança a l'hora de tancament dels locals d'oci nocturn. Ho fan per reduir els continus problemes d'incivisme que estan tenint al centre d'aquesta població a l'estiu. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
Fins al 15 de setembre, l'hora màxima d'obertura dels locals serà a les 3 de la matinada. Fins ara, pubs i bars musicals podien tancar a les 3 i mitja els caps de setmana. L'alcalde de Vivella, Juan Antonio Serrano, adverteix que la decisió serà molt més contundent si el descans dels veïns no millora.
Podem arribar fins a dues hores. El primer, ell, el descans, era dignitat dels veïns, no el negoci o era diversió de certes persones.
En els darrers anys, ajuntament, locals i veïns han arribat a acords per augmentar la vigilància nocturna i instal·lar limitadors de so, però són mesures que no han funcionat del tot.
Catalunya migdia.
Jo mai ho he fet a la dutxa. Jo mai he estat el crush de ningú. Jo mai he mentit als pares. Jo mai he estat entre la vida i la mort. Jo mai he vist Jo mai.
Jo mai, estrena de la segona temporada aquesta nit a TV3.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La història no s'atura mai, ni tan sols a l'estiu. I per això, de dilluns a divendres, emetrem l'Enguàrdia, una nova oportunitat de tornar a reviure les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda.
Una hora d'història que us captivarà.
Catalunya migdia.
Varietat a les propostes de les plataformes per aquesta setmana.
Primera ministra, tienen a su marido.
Thriller polític, true crime o remakes, entre les novetats que ens ofereixen, les repassem ara amb la Valèria Obereda.
Rehén es podrà veure a Netflix a partir de dijous. Se centra en el drama que viuen la primera ministra britànica i la presidenta de França quan segresten el marit de la primera i la segona comença a rebre amenaces de mort. Totes dues s'enfronten a les decisions més complicades de la seva vida política i personal. També a Netflix s'estrena divendres la nova sèrie d'animació per adults del creador de BoJack Horseman. És Long Story Short, que segueix una família disfuncional amb tres fills que, entre bromes, recorden els moments més incòmodes que han viscut junts, tant les històries més felices com les que reobren antigues ferides. I a partir de dimecres ja es podrà veure a Disney Plus Amanda Knox, una història retorcida que reviu el mediàtic assassinat d'una jove britànica a Itàlia el 2007. True crime i drama judicial a parts iguals.
Hágame caso. Está comprando una gran casa.
Són les promeses que fa el promotor d'un nou complex urbanístic. Una història que potser us sona. És la que s'hi avetina a Portugal, que des de divendres proposa Prime Video, veïns que ja coneixem, però que són diferents. I una de superherois, El Pacificador. HBO ens porta la segona temporada d'aquest justicier que continua buscant la pau a qualsevol preu, també a partir de divendres. Pel que fa a pel·lícules, us proposem El mapa que me llevatí a Prime Video des de dimecres. Una història romàntica del viatge per Europa d'una jove americana amb les seves amigues abans de començar la vida que té perfectament planificada. O això es pensava. I descobrireu alguns escenaris catalans.
I ara fem un repàs d'alguns dels concerts del dia. Bé, comencem el Festival de la Porta Ferrada, Sant Feliu de Guíxols, amb Rosario, Valèria.
La cantant ha tornat als escenaris aquest estiu per presentar en directe el seu últim disc, Universo de Ley, un recorregut pels seus 33 anys de carrera musical, on reversiona les seves cançons més icòniques amb amics i companys, com Estopa, Natàlia Lafourcade o Malú, entre d'altres.
I una mica més al nord, a Calella de Palafrugell.
Jo mai he desitjat fer un petó a la...
Allà tenim el Festival de Cap Roig.
Amb el segon concert de Joan Dausà, amb entrades exaurides en aquest escenari, en el seu format més íntim, piano i veu. Una ocasió especial per repassar les seves cançons, i que ja són himnes, i versions d'artistes que han marcat la seva trajectòria.
Canvi de registre, ara, vinga. Anem a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran amb la Schubertiada.
El baríton Samuel Hasselhorn amb Amiel Bouchakevitz al piano fonen poesia i música en aquest concert dedicat al compositor austríac amb el programa Llums i Ombres, un cop Schubert ja era conscient que la seva malaltia era incurable.
I com que diuen que els vells rockers no moren mai, si yo tuviera la escoba, doncs aquí tenim els Sirex,
que celebren 65 anys dalt dels escenaris. Avui els podrem escoltar al Mercat Vell de Mollet del Vallès dins de la Festa Major.
Doncs enmig d'aquests grans festivals d'estiu amb artistes d'aquí i d'estrangers, al petit poble de les Preses, a la Garrotxa, es continua apostant per la música i la dansa tradicional. Avui comença la 43a edició del Festival És Dansa, amb 26 propostes diferents que es prolongaran cada dia fins diumenge. Anem a les Preses, doncs, Fèlix Martín, amb quin tret diferencial aquest any?
Hola, bon dia. Doncs ho fa amb una aposta reivindicativa d'aquesta música a l'aire lliure al carrer, i per això la majoria de les activitats s'han programat, per exemple, a la plaça Major de les Preses, però també en espais al seu entorn, a la Garrotxa, com el Parc de Pedra Tosca. A veure si el temps i la previsió de pluja els pròxims dies no els fa la guitza. Núria Feixa és directora de Les Dansa.
Propostes com Vibra, una proposta treballada amb els joves del programa d'impuls a la dansa d'arrel, juntament amb la coreògrafa Sara Cano, o com la de l'Esbar Manresà, aquest Mil Primaveres, que justament vol reivindicar l'espai de carrer.
El projecte Audols, amb la trompetista i cantant de jazz Alba Careta i el cantautor Enrio, inaugura aquest vespre un festival que aquest any centra el focus en la cultura gallega.
Catalunya migdia.
I ara sí, ja som al temps dels esports. Marta García, bon dia.
Bon dia.
Avui parlarem d'aquest bon debut de l'Espanyol a la Lliga.
Doncs sí, un debut amb victòria, amb remuntada inclosa, i a més amb els propietaris, veient-lo tot des de la graderia. Que l'Espanyol va viure ahir al vespre un gran debut en la Lliga 25-26. Ho va fer en casa després de remuntar i superar per 2-1 l'Atlètic de Madrid.
Que avança per la banda dreta, fa la centrada a l'interior de l'àrea, com a cap a Benamilla.
I tot això amb gairebé 30.000 espectadors a les grades. Oriol Domènech, els blanquiblaus donen el tret d'eixida a la temporada amb una victòria de prestigi.
Així és, els de Simeone es van avançar a la primera part amb un golaç de falta directa de Julián Álvarez, que semblava encarrilar el debut matalasser, però a la represa l'Espanyol va respondre amb fe i orgull. Manolo González la va encertar amb els canvis i va revolucionar l'equip. Miguel Rubio, que debutava amb la samarreta perica, va signar l'empat només 3 minuts després d'entrar al camp, i quan faltaven 6 minuts per al final, Pere Milla, també sortint des de la banqueta, va culminar la remuntada amb un cop de cap que va fer embogir Cornellà al Prat. L'entrenador blanc i blau es va mostrar molt orgullós del seu equip.
Molt content i orgullós dels jugadors per l'esforç que han fet avui, pel partit que han fet. Sabent remuntar el partit, sabent patir durant el joc, que sabíem que seria així pel tipus de rival que venia avui, i ja et dic, és que sobretot molt, molt orgullós dels jugadors. Venen entrenant molt bé tota la pretemporada, han fet una bona pretemporada i avui s'han deixat tot el que tenen.
Tot això, Oriol, és el que va passar dins del terreny de joc, però la nit també va ser especial a les graderies.
Sí, perquè més enllà del resultat, l'afició blanquiblava va vibrar amb la presència dels nous propietaris. Alan Pace, cap del grup Velocity Sports Limited, també propietari del Barlin, i Justin James Watt, exestrella de la NFL i accionista de l'Espanyol. Es van deixar veure a la prèvia a les portes de l'estadi, compartint begudes i somriures amb la graderia. Això va ser el cas de Justin James Watt, que va disputar 12 temporades a la NFL i és considerat una llegenda del futbol americà. Va publicar a les seves xarxes en castellà un missatge prometent moltes més cerveses a les prèvies i assegurant que el club està en excel·lents mans amb Alan Pace. També va agrair l'acollida de l'afició i va remarcar que Cornellà el va fer sentir com a casa des del primer moment. Això va declarar a les xarxes del club.
It's incredible, it's beautiful.
I liked the experience outside the stadium pre-match.
És increïble, molt bonic. M'agrada molt l'experiència al voltant de l'estadi. Els aficionats estan molt emocionats, són molt cridaners, i això m'encanta. És especial, el primer cop que estic aquí, i tothom és molt amable amb mi. M'agrada.
Alan Pace, per la seva banda, va escriure en català que havia viscut una nit inaugural que mai oblidarà i que espera una gran temporada per l'Espanyol.
També va començar amb bon peu el Barça, que dissabte va golejar per 0-3 el Mallorca, i després del debut de Joan Garcia i Rashford, ara el focus està en Robert Lewandowski. El polonès ja va fer ahir part de l'entrenament amb el grup, però Roger Bussà estarà o no estarà a complir el partit contra el Llevant?
Ho intentarà, però no és segur. Ara mateix és dubte. Ahir va fer aquest pas endavant a l'entrenament, però veurem al llarg de la setmana. Avui l'equip ha fet festa i seran importants les seves sensacions a partir d'ara i fins divendres. Mentrestant, als despatxos, el club va treballant a les sortides. Parlem d'Iñaki Peña i d'Oriol Romeu. Amb Iñaki Peña, el club té previst fer el mateix que va fer a Manso, és a dir, renovar-lo i cedir-lo. Hi ha l'opció del Como italià, però també hi ha altres clubs interessats. I amb Oriol Romeu treballen per rescindir-li el contracte i a partir d'aquí, doncs, que ell ja es busqui aquí.
I és que, fora del terreny de joc, el fair play financer del Barça és un d'aixòs temes recurrents. Avui hem sentit el responsable dels esports professionals, Xavier O'Callaghan, que ha parlat de l'afectació que este fair play del primer equip de futbol tindrà en les seccions. També ha explicat a Arbusà per què el club ha hagut de fer eixe aval per tal de quadrar els números.
Sí, a veure, la Junta va fer aquest aval de 7 milions, que són els 7 milions que hi va haver d'accés de la part no inscriptible de la massa salarial. La massa salarial es divideix en dues categories, la inscriptible, que són els salaris dels jugadors del primer equip i també l'entrenador i els seus assistents, i la no inscriptible, que és la resta de futbol, staff, primes, Barça Atlètic o juvenil, per exemple, i també totes les seccions del club. Doncs bé, aquests 7 milions de desviació respecte al que estava previst i que s'han hagut d'avalar venen sobretot perquè el club es va passar de més de la part no inscriptible del primer equip de futbol, és a dir, que el club no ho va complir. Sí que l'embol va gastar una mica més del previst, però sobretot ve del futbol. Aleshores, el club va tirar endavant l'aval perquè la Lliga no els hi tragués aquests diners de la part no inscriptible, volem dir la part dels salaris dels jugadors del primer equip.
Vale, i a partir d'ací, com queden les masses salarials de les seccions de cara a aquesta pròxima temporada?
Mira, l'única que baixarà és la del bàsquet, 28,7 milions, la resta, el futbol femení 13,7, l'handbol 7,5, el futbol sala 4 i l'hoquei patins 2 milions. En total, 95 milions de massa salarial destinada a les seccions, que és 4 milions més que la temporada passada. Diu Xavi O'Callaghan que l'objectiu és continuar sent 100% competitius, tot i que, per com està feta tota la normativa i comparant-se amb altres països europeus, se senten amb desavantatge.
En el bàsquet hi ha un moviment expansionista amb noves franquícies, amb els mercats d'Orient Mitjà, i està pagant més calés. El futbol doncs, a la Premier femení també està creixent. O sigui, tot i que nosaltres estem creixent, al voltant el mercat també està creixent, i potser està creixent fins i tot més que no passa aquí. I això ens fa doncs, que ens costi més mantenir aquest nivell de competitivitat en el que nosaltres volem estar. Per tant, sí, estem en una situació que nosaltres, tot i créixer, doncs el mercat està creixent i ens està complicant encara més les coses.
Com dèiem, seran 13,7 milions de massa salarial per al futbol femení, que és un milió més de massa que la temporada passada. Veurem, però, això sí, quin serà el pressupost.
Clar, perquè el fet és que estem veient un èxode de jugadores, perquè fins ara han marxat 8.
8 baixes. Han marxat també jugadores importants com Engen, Bruna, Jana i Rolfo. Xavi O'Callaghan deixa clar que l'equip serà competitiu, que estarà al nivell, però, d'altra banda, reconeix que aquestes sortides es produeixen per complir amb el fair play.
Ha hagut sortides, sí, doncs perquè s'ha d'ajustar un número que és el que toca, que són aquests, en aquest cas són els 13,75 milions. Han d'arribar a aquest número i hem d'aconseguir estar en aquesta situació amb els millors jugadores possibles. I en aquest cas, doncs, no totes, que les voldries, te les pots quedar. I has d'acceptar que hi ha unes que es quedaran i unes que marxaran per complir aquest número, que això és l'objectiu d'aquesta temporada.
Doncs Espanyol i Barça, que han començat molt bé la Lliga, no ho ha fet tan bé el Girona, va obrir la temporada divendres en Montilivi, encaixant una derrota davant el Rayo Vallecano. En el club gironí, a més, s'esperen moviments en els despatxos i el primer, Eduard Solà, situa un jugador a Itàlia.
Sí, després d'esperar una setmana, ara sí que el traspàs de Miguel al Nàpols ja és gairebé un fet i s'hauria de fer oficial a les pròximes hores. Miguel ja és a Itàlia, s'han vist imatges, on aquest matí havia de passar la revisió mèdica i després ha de firmar el contracte que l'ha de lligar al Nàpols fins a l'any 2030. El traspàs serà d'uns 18 milions d'euros fixes més 2 en variables i el Girona se n'emportarà, recordem-ho, la meitat, perquè l'altre 50% el té el Real Madrid. Això vol dir que el Girona ingressarà uns 10 milions d'euros. Quan s'acabi de concretar la sortida de Miguel, el Girona mirarà de desencallar les altres operacions que té embastades, principalment la de trobar un substitut al lateral esquerre. A Miguel el van operar a mitjans juliol al turmell dret i gairebé ja està a punt per poder tornar a jugar. Després de debutar amb derrota a la Lliga d'aquesta temporada divendres contra el Rayo a Montilivi, diumenge que ve l'equip de Michel ha de jugar al camp del Villarreal.
I mentre esperen més moviments en la plantilla, el Girona ha anunciat avui la creació de la seva fundació.
Sí, que presentarà el mes de setembre, serà la Fundació Girona Futbol Club, que, segons ha explicat aquest matí, serà un projecte per reforçar el compromís social amb el territori. Aquesta nova fundació centrarà la seva acció en quatre grans àmbits: l'educació en valors, la promoció de la salut i el benestar, la inclusió i cohesió social i la sostenibilitat. La presentació serà el 9 de setembre.
A partir de les 9 avui se disputa un altre partit de la primera jornada de la Lliga, el que enfrontarà l'Elx i el Betis, però la primera jornada, de fet, se completarà demà amb el Madrid-Osasuna.
Queremos empezar bien contra Osasuna. El primer partido siempre es importante por muchas razones.
És Xavi Alonso, tècnic dels madridistes, que més ha explicat, Oriol?
Doncs davant dels rumors que situen Rodrigo fora del Madrid, Xavi Alonso ha volgut sentenciar en roda premsa que necessita i compta amb tots els jugadors que té disponibles.
No, yo cuento con todos los que estamos y los que estamos quiero que estén todos al 100%, necesitamos que estén al 100%, necesitamos que el equipo funcione con toda la gente, con la energía, con la actitud necesaria, y ahora mismo cuento con todos.
Xavi Alonso també ha obert la porta que Franco Mastantuono pugui tenir minuts. Ha dit que li ha agradat el que ha vist i també s'ha mostrat feliç per tornar a l'estadi Santiago Bernabéu.
Estoy expectante, ¿no? Y estoy motivado, estoy con ganas de volver a sentir esa conexión con la gente, que ha pasado el tiempo, pero siempre la he sentido muy viva, a pesar de que ha pasado mucho tiempo allá donde estaba, esa relación con el club, esa conexión. Y no estoy preparado, pero que pase lo que tenga que pasar y que sienta lo que tenga que sentir, pero estoy feliz de volver.
Finalment, l'entrenador del conjunt blanc, preguntat pel partit que es disputarà a Miami, s'ha mantingut continuista amb el comunicat que va emetre el propi club.
Nou minuts i arribarem a les 3 de la vesprada. L'italià Yannick Sinner i el murcià Carlos Alcaraz tornen a veure's les cares en una final. Serà esta nit en l'Obert de Cincinnati, en la que és la quarta final entre els dos tenistes esta temporada, i Carles Vila en l'últim torneig abans dels US Open.
En total, Alcaraz i Sinner s'han enfrontat 13 cops en la seva carrera esportiva, amb domini per al de Múrcia, que ha guanyat en 8 ocasions per 5 l'italià. En vista ràpida, Alcaraz ha guanyat 5 cops per 2 de Sinner, i en finals el balanç també li és positiu, 3 victòries i 2 derrotes. Tot i això, Yannick Sinner es troba segurament en el seu millor moment esportiu. El número 1 del món, a més de guanyar la final de Wimbledon, ha encadenat un rècord de victòries en pista ràpida, en total 26 consecutives, cedint només 3 sets. Això li ha permès imposar-se a Xangai a la final de la Copa Davis amb Itàlia, a Turí i també a l'Obert d'Austràlia.
Nothing is normal, you know, that's because
whenever... Res és normal, perquè quan aconsegueixes un gran resultat no saps quan ho podràs tornar a fer. Si serà en una final de Masters, de Grand Slam o fins i tot d'un 500. Mai ho puc saber. Així que sempre miro de gaudir del moment, però també cal lluitar per mantenir-te a dalt. Crec que és un bon equilibri per a mi.
L'última derrota de Sinner en pista dura va ser tot just contra Alcaraz a l'octubre de l'any passat a Pequín. El murcià diu que ha estat desitjant jugar a la final i que ha après dels errors que no li van permetre guanyar Wimbledon.
Tinc moltes ganes de tornar a jugar contra ell. Crec que quan ens enfrontem, simplement dono la meva millor versió en el partit. Per la gent també és genial veure els nostres partits, perquè molts cops apugem molt el nivell i juguem un tenis molt bonic.
We bring a really beautiful tennis on the mats.
Estic preparat per al desafiament, per corregir les coses que vaig fer malament a l'últim partit que vam jugar i mirar de millorar dilluns.
Recordem que en semifinals del Masters 1000 de Cincinnati, Sinner es va imposar el francès Terence Almann, mentre que Alcaraz va guanyar en dos sets davant l'alemany Zverev en un partit força estrany pels problemes físics del seu rival, que va estar a punt de retirar-se.
I ja serà de matinada, quan acabada la final masculina, arrencarà la femenina, que enguany enfronta la polonesa Iga Swiatek i la italiana Jasmine Paolini. I del tennis a la Lliga CB.
Pues que la primera vuelta vamos a jugar 9 partidos en Fontallau, con lo cual va a ser importante el apoyo de nuestra gente.
I és que este migdia hem sabut el calendari de la Lliga de Bàsquet, que esta temporada tindrà novament 5 equips catalans, amb el Barça, la Penya, el Girona, ara just sentíem el seu director esportiu, Fernando Sanemeterio, el Manresa i el Lleida. El primer derbi català arriba en la segona jornada, però per al primer clàssic, Ernest Macià, haurem d'esperar una miqueta més, eh?
Sí, va d'esperar això, perquè recordem que aquesta temporada el Barça no juga a Supercopa, sí que hi haurà Lliga Catalana a mitjans de setembre, però la Lliga CB comença el cap de setmana del 4-5 d'octubre, per tant, ens hem d'esperar fins a principis d'octubre. L'únic que debuta al seu pavelló és el Lleida. Els altres debuten tots a fora. El Lleida rep el Barris Nord a un rival a priori directe, que és el Breogán de Lugo. El Lleida és un dels millors equips de casa i, a més, té la sort que comença 3 dels 4 primers partits al Barris Nord, o sigui que ho té bé en aquest sentit. 2 d'aquests partits seran contra rivals que opten el títol, com, per exemple, el Barça, ara ho deies, no? El primer derbi català serà un Lleida-Barça la jornada 2. Per tant, podríem dir que és un bon inici. El Barça ho té difícil, perquè debuta a la difícil pista del València, subcampió de Lliga. Després va a Lleida, que és una pista molt difícil, i a la jornada 3 juga a la pista de l'Unicaja de Màlaga. O sigui que és un inici molt complicat pel Barça, i efectes de Barça-Madrid, Madrid-Barça, bé, apunteu la data del 3 o el 4 de gener, que ja sol ser habitual que l'ACB posi un clàssic. Serà a Madrid.
I Ricky Rubio, on debuta, Ernest? A casa o fora?
Debuta fora. Debuta fora a la pista del Granada, la primera jornada, amb horaris encara per confirmar. Serà el següent cap de setmana que debuti a casa, el dia 11 o 12 d'octubre. Octubre, el Ricky debutarà a casa contra el Saragossa. El primer derbi de Joventut i Barça serà l'últim partit abans de Nadal, el 20-21 de desembre al Palau Blaugrana.
Sentíem el director esportiu del Girona, Fernando Sanemeterio, on debuten el Girona i el Manresa?
El Girona debuta a la pista d'un equip que acaba de pujar, però que és una pista amb molta afició, molt bon ambient, pista calenta. Burgos no té un calendari impossible, la veritat, el Girona, les 5 primeres jornades, però a la sisena ja arriba el partit contra el Barça. Aquí l'any passat hem de dir que això sí, a Fontejau van derrotar. El Baxi Manresa té un inici difícil perquè va a la pista del Tenerife, però després té 2 partits seguits a casa i un d'ells és contra el Gran Canària. Compte que si el Baxi Manresa juga alguna cosa l'últim dia, l'última jornada, juga a casa contra el Madrid, per tant, faria bé de tenir ja la feina feta. A principis de desembre és el moment dels derbis catalans pel Manresa, Penya a fora i Barça a casa. Però, doncs, això, haurem d'estar esperant demà o demà passat a saber tots els horaris concrets amb els dies i les hores per poder concretar una miqueta més. I l'altre equip de la catalana, de la Federació Catalana, és l'Andorra, que debuta a la pista del Murcia el 4 o el 5 d'octubre.
Marc Márquez està esgotant tots els qualificatius del diccionari a Àustria, on, recordem, no havia guanyat mai en el passat. S'han dut els 37 punts. En l'acumulat de la temporada ja ha fet 9 doblets i cada cap de setmana trenca nous rècords directe cap al títol. Ara mateix, Damià Aguilar, el Tro de Cervera ja té un avantatge de 142 punts al lideratge.
El titular de l'any és que guanya com vol i quan vol i fins i tot es permet desitjar guanyar les 9 curses de gran premi que queden.
No va passar. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Y intentaré poner-ho lo más difícil posible a los rivales.
Marc Márquez podria decidir no participar els pròxims 3 caps de setmana i seguiria sent líder. Res no el desconcentra de l'objectiu principal, ser campió del món de MotoGP per 7a vegada. Declara, però, que s'està autoajudant a saber perdre.
El ir con tanta inercia me costará entender el día y aceptar el día que no se pueda ganar, que va a llegar un domingo, un sábado.
Marc Márquez ha crescut en 22 punts més a Àustria, un ritme que podria donar-li el títol al Japó a finals de setembre. De moment, avui ha enfilat el camí cap a Hongria. Aquesta setmana, circuit nou, Balaton Park, circuit d'esquerres, per tant favorable. Sembla que els de MotoGP ho facin aposta, però no. Un domini tan abassegador mai és bo per les audiències.
I una altra de les ressaques que mos deixa el cap de setmana és la victòria de John Rahm com a campió del circuit Leaf Golf, que s'ha acabat este diumenge en Indianapolis. I això que a esta última prova no hi va arribar com a líder, Carles.
Ha estat un final de temporada espectacular amb el duel entre Ram i Joaquín Niemann. En bona part del torneig a Indianapolis, la classificació individual de la temporada oscil·lava d'un a l'altre amb menys d'un punt de diferència. Al final, el jugador basc va treure el seu millor joc i va acabar amb 60 cops a l'última jornada, 22 sota el par del camp, mentre que el xilè era quart. Ram, però, no va poder celebrar la festa completa perquè va perdre en el play-off contra el colombià Sebastián Muñoz.
És una sensació una mica agradolça. Hauria d'estar molt content, però no em sento gaire bé acabant l'any perdent dos play-offs. Tens una gran jornada de diumenge i després fas un gran cop que dona el pal de la bandera en el pitjor moment, el forat de desempat. Amb el temps ho podré superar i realment valoro el que he fet. Poder guanyar la temporada sense cap victòria en un torneig, segur que amb el temps n'estaré molt orgullós.
És la segona victòria consecutiva per John Ram, que ja va acabar en aquest circuit del Leaf Golf primer l'any passat. El basc, com comentava ell mateix, no ha pogut guanyar cap torneig, tot i que ha estat el més regular sempre entre els 10 primers. Amb la seva victòria final, més el segon lloc ahir a Indianapolis i la segona posició per equips, el jugador basc s'ha emportat un total de gairebé 22 milions d'euros en premis. Per cert, ahir també va haver-hi presència catalana en aquest Leaf Golf. El jugador de la Garriga, David Puig, ha tornat a destacar en aquest circuit. Ahir va acabar la quarta posició i tanca la temporada com a desè a la classificació individual.
I també més coses del cap de setmana. Dos medalles de bronze per a les seleccions espanyoles masculina i femenina en l'europeu d'hoquei herba, Joan Fitó.
La femenina ho va fer contra Bèlgica, els shootouts en un partit que va acabar 0-0. En aquest escenari, una catalana, la portera Clara Pérez, va ser decisiva.
És complicat si saps trobar-li si no saps trobar-li el puntet. Al final jo tinc la sort de tenir un entrenador amb el qual ho preparem moltíssim, que en sap moltíssim i em dona petits tips per veure possibles moments en els que puc fer les aturades i això ens ha donat avui la victòria.
El quadre masculí, Espanya, també es va penjar el bronze, ho va fer derrotant a França per 2-0.
Doncs fins així la informació esportiva del migdia, perquè a la vesprada ja ho sabeu, en el Tot Costa, avui amb Sergi Camps, més informació.